Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal. És allò que donem per fet i que durant força anys ha funcionat bastant bé i que darrerament doncs potser no està funcionant tan bé com ens agradaria, però és el Dia Internacional de la Cobertura Sanitària Universal. I parlant de temes sanitaris, també és el Dia Mundial de la Disfàgia, que això és un problema greu que afecta a que hi ha persones que tenen problemes a l'hora d'empassar, ja sigui menjar o líquid, i això és un problema greu, perquè si no menges ja saps que no funciona la història. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Des dimarts avui és dia i mes amb el mateix número. Avui és 12 del 12, 12 de desembre. Avui és l'aniversari d'una bona amiga i sempre m'ha fet gràcia aquest dia del mes, 12 del 12, però és dimarts avui, ja. Comencem des de Lleida, ho fem amb 11 graus, ens hem quedat a una mínima de 6 graus avui positius a la ciutat de Lleida. A l'Observatori Meteorològic de Lleida avui hi estan treballant no sé quantes persones per posar-lo al dia tecnològicament parlant. Ahir t'ho explicava, si veus la televisió espanyola, la televisió pública espanyola, i no surt la dada de Lleida, és perquè, o sigui, ja s'havia quedat obsolet. S'havien quedat fins i tot sense connexió a internet, l'estació automàtica i tota aquesta història. Bueno, avui estan treballant no tindrem l'Armando Álvarez, perquè estan, escolta, canviant tot. Volem divendres si ja ho han pogut fer tot i ens ho explique. Però sí que tenim a la Laura Vila, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, que ens explicarà, Laura, què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Bona tarda, Laura.
Bona tarda. Tenim cel amb nuvolositat alta augmentant a nuvolat al Pirineu amb probables pluges a la Vall d'Aran al final de la jornada i les temperatures es mantenen estables amb 18 graus. A Lleida, demà al Pirineu predominarà el cel ennuvolat o cobert amb precipitacions febles que podran ser localment persistents a la Vall d'Aran amb la cota de neu baixant a 1.000 o 1.100 metres al final de la jornada i a la resta el cel estarà ennuvolat al matí sense descartar precipitacions febles i disperses. Esperem també gelades febles al Pirineu i temperatures en descens generalitzat que serà localment notable de les màximes al Pirineu. Es marcaran 16 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 9 a Vielha. I les mínimes que es donaran al final del dia deixaran 1 grau sota 0 a la Seu d'Urgell. El vent serà fluix variable amb nord-oest moderat a la tarda a cotes altes pirinenques i ocasionalment fort al final. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. 12:23 minuts, busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, t'asseguro que no esperava haver d'explicar-te això tan aviat. Que t'ho acabaria explicant, ho tenia bastant clar, però tant d'hora, no. I a més, amb les edats de les persones que han perdut la vida, doncs encara és més tràgic. Ha passat. Ho vaig pensar, no sé si ho vaig dir per antena, però ho vaig pensar, acabarà passant, i passarà segur. I passarà perquè les administracions públiques s'han començat a acostumar a fer obres de mala manera, amb retards impressionants, amb increment de costos sempre desorbitats i mai ben acabades. Mai ben acabades, i ens hi hem acostumat. T'estic parlant de... I ho vam celebrar perquè clar, portava tant retard la inauguració del túnel del Coll de l'Illa. Després de que des de Tarragona fins a Valls es fes l'autovia, que va entrar en servei ja fa uns quants anys, doncs allí es va quedar perquè el túnel aquest es veu que era la gran obra i fa 15 anys que s'havia de començar a fer i no es va començar. Es va començar abans de la pandèmia, després ja amb l'excusa de la pandèmia doncs es va anar allargant la història i aquest any, per fi, aquest any ara, a final d'any, es va posar en servei. Però què passa? Podien haver fet les coses ben fetes? Sí. Era difícil? Home, jo crec que no massa. És a dir, fas el túnel. Tens autovia des de Tarragona fins a Valls feta. Estàs fent el túnel. I portes treballant 10 anys amb aquest dichós túnel. Home, el normal, tots ho entenem així, és que acabis treballant a la sortida del túnel i connectis amb l'autopista a Montblanc, que deu haver 3 quilòmetres en línia recta, perquè a més és pràcticament tot recte. Home, el cost que té i la feinada de fer el túnel, tu creus que és un problema fer l'enllaç cap a l'autovia, cap a l'autopista? I ja està. I deixes feta la via Lleida-Tarragona perfecta. Tota l'estona amb autopista o autovia, és igual. Doncs no. Van fer el túnel, posada en servei, surts del túnel, direcció cap a Lleida, i al cap d'uns metres, 100 metres, arribes a una rotonda, t'envia cap a l'antiga carretera, i d'allí cap a Montblanc, i d'allí tornes a enllaçar a l'autopista. Doncs bé, ahir, per desgràcia, un cotxe va tenir un accident amb aquest trajecte d'aquests 2 quilòmetres, i van perdre la vida 2 persones de 19 i 23 anys. 19 i 23 anys. Que sí, que si perd la vida una persona de 80 i 90, sap greu igual. Però 19 i 23 anys, que potser els hagués passat igual, que no sabem què ha passat, eh? Però caram, a què no els hi ha passat el tram que està desdoblat? Per què em deixes 2 quilòmetres de carretera i no m'acabes l'obra ja d'una vegada? Eren estudiants a Lleida, a INEF, de Ciències de l'Esport. El nostre condol, evidentment, a les famílies. Són moments, anava a dir durs, i això és un tòpic. El qui li toqui ho sabrà, és duríssim. Però, home, acabem l'obra com Déu mana. Que és que no costava res, que són 3 quilòmetres en línia recta. Surs del túnel i que et facin l'enllaç directe cap a l'autopista. I insisteixo, tens ja d'una vegada per totes l'enllaç Lleida-Tarragona amb una via desdoblada, 100%, sense peros. Si és que aquest tros de 2 quilòmetres, no sé, igual ens haurem de tirar 10 anys més a que els acabin fent. Però ha passat l'accident aquí, i 2 persones han mort, i una persona, i una tercera persona, de poca edat també, està crítica. Ha passat, i ha passat molt d'hora. No ens hem hagut ni d'esperar l'estiu. Jo vaig pensar que seria l'estiu, que és quan més càrrega de trànsit portarà aquest tros de via. Ni abans d'acabar l'any, el 2023, ja ha passat. 2 persones han mort. Insisteixo, potser els hagués passat igual, no ho sabem. Però, escolta, si tu fas tot el que has de fer, com a administració pública, potser no hagués passat. Són les 12:28 minuts. Més de mobilitat. A Sant Llorenç de Morunys denuncien deficiències greus al transport públic de Solsona. Avui l'autocar, per exemple, no s'ha presentat i una 20ena d'alumnes s'han quedat sense poder anar a classe. L'alcalde Francesc Riu diu que des del setembre la línia no para de fallar. Ja que després resulta que surten els informes dels exàmens aquests, del PISA, i els resultats surten baixos. Però si tens aquí alumnes que no els estàs portant a l'escola perquè falla la línia d'autocar, és que després ens posem les mans al cap de com és que fallen aquestes històries. Doncs mira, per això fallen. Escolta, que acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la UGT de Lleida calcula que un 23% dels treballadors de la demarcació tenen dificultats per arribar a final de mes. T'ho diu el José Luis Aguilar, que és el secretari general de la UGT Terres de Lleida.
Està al voltant, segons els números del tema del conveni, d'un 20%. 20-23%, entre el 20 i el 23%.
Sí, segons... Treballadors que no poden arribar a final de mes.
Treballadors que nosaltres creiem que tenen dificultats per arribar a final de mes amb el que estan guanyant, i el nivell i la carestia de la vida.
José Luis Aguilar també ha denunciat que en els darrers temps s'ha anat normalitzant situacions que són totalment anòmales, com ara dificultats per signar convenis en diferents sectors, l'incompliment d'aquests o l'obligatorietat de treballar en dies festius, i aposta per un canvi de mentalitat que passi per instaurar, la jornada laboral de 32 hores setmanals. És la nostra notícia econòmica del dia.
patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida. Per cert, que aquest Nadal ja saps que et pots endinsar en el món quilat. L'oli, selecció especial del molí del Canó, del grup cooperatiu Fruits de Ponent. És un oli de qualitat, de proximitat i d'una cooperativa de socis i sòcies que treballen dia a dia per cuidar la terra i treure'n els millors fruits. Quilat és un oli premium amb atributs positius de fruitat verd intens, amb tocs d'amarg, picant i dolç, que li confereixen personalitat pròpia. Ha guanyat ja premis internacionals per la seva excel·lència a Nova York, Londres, París, Berlín, i també va ser el millor oli triat pel públic de la Fira de l'Oli. Avui llegia una notícia que han hagut d'aturar la venda de certs olis que te'ls veneien com oli verge extra, però que després a dins t'estaves prenent barreja d'olis de qualsevol tipus i de totes les varietats. Doncs no. Aquí a casa nostra tenim olis molt bons, un d'ells quilat, que el podeu comprar a les agrobotigues de Fruits de Ponent, del Canó, d'Alcarràs i a Pons, i a través de la botiga online www.quilat.cat. Quan arribes al mes de desembre ja saps que són dates nadalenques, encara que sigui a l'inici, encara que sigui aquesta setmana entremig, que sembla que no passa res, perquè la setmana vinent ja tenim dia de la loteria, hi ha dia d'acabament de cursos escolars, això la setmana vinent, i l'altre ja és Nadal, per tant, ja tens dies en el que hi ha coses de Nadal. La setmana passada, la dels ponts, i aquesta sembla que no passi res. Doncs sí, hi ha coses. I hi ha actuacions, hi ha activitats que ens recorden que estem a Nadal. Que Nadal és un temps que te'l pots prendre de moltes maneres. El més evident, potser, o el que més t'ensenyen és el tema de comprar, però no és l'únic i no hauria de ser el principal, sinó que hauria de ser doncs, l'esperit nadalenc. I què seria de l'esperit nadalenc si no ve acompanyat per música nadalenca. I d'això et parlaré ara, que avui, a 8:15 del vespre, la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida ens conviden a aquesta activitat musical amb les Nadales de Nadal, vaja, amb les Nadales típiques de Nadal. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola. Bé, som aquí. El dia 22, no t'ha tocat mai el gordo?
No.
Ja te tocaré
tampoc jo. No, però si m'ha de tocar un, prefereixo que em toqui el que em dóna diners.
Ah, bueno.
Clar, mare.
Bueno, anem a parlar d'això avui
precisament. El Nadal ha de venir ben acompanyat de música de Nadal.
És que ha de ser Nadal. Molta gent diu, és la tardor, és l'hivern, és, bueno, és Papa Noel, és no sé què. Mira, perdona, això és el tió, això són els reis, Melcior, Gaspar i Baltasar, que eren tres homes, i després també hi ha el pessebre. Tiempos cambiantes, realidades pujantes, però el que no pot ser és tampoc que desfigurem el que és. Per què fem festa? Perquè és Nadal. Per què es fa festa? Perquè és la Immaculada. Per què es fa festa? Perquè és el dia de la Constitució, no?
Sí, també et diré que la gent també li és igual mentre sigui festiu, però...
Ah, ja, però... Sí. O sigui, és com aquell de dir, no crec en Déu, però que, ai, Déu meu, ai...
Ah, no,
Déu,
clar.
Eh? Sí. O sigui, quan fa falta ho reclamem, eh? Ah, que... Mare
de totes maneres, és una cita habitual la que organitzeu des de la Federació de Cases i Centres Regionals a Lleida, aquestes Nadales, al mes de desembre. És aquesta tarda, 8:15, al Teatre Municipal de l'Escorxador. No sé com va l'accés, si es necessita invitació o...
No es necessita invitació. I
però estarà
més...
ple.
Sí, estarà ple, ja t'ho dic, perquè les corals en si ja són molta gent. Jo t'he de dir que la primera és la del centre de la Casa d'Andalusia, que aquesta té el coro Romero i Jara, que són moltíssima gent, que és un Nadal molt espectacular, el que fan a Andalusia, i toquen la botella, el triangle, bueno, de tot una mica. La Casa d'Aragó amb la seva agrupació, que tu coneixes, Raïces de Zaute. La Casa de Castilla, i en aquest cas de Cantàbria, Inviten, que ells no tenen coral, que és una coral que se l'han fet una mica seva. Agua Viva Mercedària, que és dels Mercedaris. Mm-hmm. La Casa de Castilla i León té Units pel Cant, de l'Antonieta Melé, que és la seva directora, i també al piano la Mari Carmen Grassa. La Casa d'Extremadura té el grup Nacencia, que són moltíssima gent també, i tanca el Centro Galego, que ha recuperat la seva coral Zengallei. Per tant, això si contem 150 persones que hi s'aporten, no?
És que són 6 cases regionals, ja.
Tenim 6, més una Mollerussa d'Aragó i una...
Sí, però vull dir que només entre la gent que hi ha a l'escenari, els familiars o amics de la gent que hi ha a l'escenari de totes aquestes cases regionals, si és que... Mira, perquè no sé quin temps farà avui, però ho fas al pati... El que passa és que el desembre és arriscat, ho fas al pati del Teatre de l'Escorxador, que hi cap molta gent, i omples també, eh?
Bueno, nosaltres ompliríem pràcticament, si jo m'ho proposo, ja ho saps, 800 persones ho feria a l'auditori. El que passa que, a veure, nosaltres, tot això no és tan fàcil, eh? Sí que ens deixen el teatre, s'ha de dir tal qual. L'Ajuntament de Lleida ens deixa el teatre, però han de pagar una taxa de prop de 300 euros. Uh-huh. Has de pagar el tècnic, has de pagar tots els serveis que tens, no? Llavors, tot això costa diners, i després les ajudes no són tantes, no? Diu, bueno, que paguin els socis. Bueno, però és que els nostres locals els paguem nosaltres, eh? Paguem l'amortització, paguem el lloguer, paguem la llum, paguem el telèfon, paguem tot, no? Si no es fes això, pràcticament només teníem les Nadales de casa, que jo te demano que acabem, busques una Nadala de casa nostra, i acabem una Nadala catalana, perquè totes aquestes seran de les seves comunitats autònomes, no? Jotica, salvino de mi corazón... Bueno, i les altres pues canten les cançons d'Andalusia, l'altre canta el de Castilla, León, i és molt bonic. I tot això, Ricard, s'ha modernitzat, perquè es fa amb imatges del Nadal o l'hivern de cada comunitat autònoma. Uh-huh. Cada any busquem un leitmotiv, un any pues, naturalesa, un altre any costums i tradicions, i aquest any les hi vaig demanar que busquessin imatges que parlin d'hivern a la seva comunitat o de Nadal. I jo penso que ha quedat molt bé, han fet vídeos, fan 13 minuts cada entitat, si el 14 ja se l'encén la llum vermella, cuidado, que te bajan el micrófono, i llavors pues, està molt bé. No? Jo li tinc que agrair a totes les cases regionals i a les corals el gran esforç que fan, i bueno, tenim confirmats molts regidors i regidores que estaran acompanyant-nos, com sempre, per felicitar el Nadal. Això és avui, a les 7:45 de la tarda, i demà acabarem amb una missa que sempre fem per Santa Llúcia, perquè pràcticament ja saps que els pessebres se munten entre la Immaculada i Santa Llúcia i es desmunten el dia de la Candelera. Ai, perdona, el dia de... El dia 2, ja ho dic bé, el dia 2 de febrer, el dia de la Candelera. Llavors, bueno, doncs pràcticament és aquesta missa que la fa el senyor bisbe, quan celebra Xavier Navarro, el rector de la Unitat Pastoral del Carme Sant Joan, i Daniel Turmó, que és l'assessor religiós de les cases regionals. Cada casa regional, el seu president fa una plegària, llegim les lectures i fem el cant, el son responsorial també ho cantem nosaltres. Uh-huh. A la qual és molt bonic que també participen regidors, està el subdelegat del govern, cap de l'oposició, diferents regidors... Bueno, doncs tot això ja és d'agrair. Bueno, això són una mica les activitats que fem com a federació. Aquí acabem.
I amb això acabeu l'any?
Nosaltres com a federació sí, però després a cada casa regional fa la torronada, el cap d'any, caram, el cagatió, el Pare Noel, la vinguda dels Reis, la revella de cap d'any... O sigui, cada casa té les seves singularitats. Tres de les cases regionals, quatre, les quatre cases regionals que tenen local, Centro Galego, Casa d'Andalusia, Casa d'Aragó i Casa d'Extremadura, han fet pessebre, també participen amb l'agrupació de pessebristes, i bueno, pues han de dir que han tingut un any molt brillant, que cal agrair. I la gent tenia ganes, clar, la gent té ganes de sortir al carrer, ara no trobes un restaurant, els restaurants que tenim nosaltres i cafeteries estan plens de gom a gom i no trobes una data, i bueno, pues això és molt bonic. No? I després se vinculen a altres entitats, no? Com a l'agrupació de pessebristes, participen algun dels pastorets, i bueno, d'això ja en parlarem la setmana que ve.
Molt bé. Clar, és que és el que té, la setmana que ve és la loteria i l'altra ja és Nadal. És que estem a menys de 2 setmanes del dia de Nadal. És que és molt ràpid.
Però hi ha ganes, hi ha ganes.
Sí,
Ricard,
evidentment, i hi ha ganes, i de vegades sembla que costa d'arribar, però us ho dic de veritat, cada dia viu-lo al màxim, perquè després és que passa volant. És que em sembla que ha costat d'arribar a Nadal i quan ens adonarem, Cosme, t'estaré preguntant què t'han portat els Reis. És que...
Sí, perquè jo soc de tio i de Reis. Jo, tot allò del Pare Noel i tal, no me faig fotos amb el Pare Noel i tal, però no. L'altre dia me feia amb un Pare Noel d'aquestos de que van fer l'exposició aquí al Mercat del Pla, de Playmobil, i no és el mateix, No és el mateix.
Però... Molt bé, doncs, aquesta tarda, 7:45, les Nadales que arriben al Teatre de l'Escorxador amb la Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida.
Pues això.
Mira, he trobat això, a veure què et sembla.
Rosi i blanquet, fill de la Verge Maria, n'és nat en una establia, fum, fum, fum.
Això és un clàssic, És un altre ritme.
No, però perdona, jo me pregunto, abans, fins i tot a les discoteques, que ara tornen a obrir el Big Ben a partir ja del proper any, Això es ficava, aquestes cançons sí, modernitzades. Sí. Pastorets Rock li feien cançons tradicionals, no?
Sí, sí, sí.
Sempre actuaven, jo no sé si aquest any ho faran, no sembla que era el dia 26, ells actuaven el dia de Sant Esteve, em sembla que actuaven aquí al Cafè del Teatre, no sé si ho fan, eh? Però jo havia anat i la veritat, aquestes cançons són de tota la vida.
Són de tota la vida.
I jo me pregunto, quan vingui el senyor alcalde, fes una pregunta. Senyor alcalde, quan se recuperarà la megafonia, és a dir, el sonido a l'eix comercial que es tirava des de l'Ajuntament?
És veritat.
Te'n recordes, no?
Sí, aquest... sí.
I dona ambient. Quan vas pel carrer i sents Nadal, i si sents, dona ambient. Ara ho fan moltes corals, ja ho saps, les escoles,
sí.
I se paren davant del
pal. No, perfecte, i veure-ho en directe, perfecte, però és veritat, aquell fil...
Musical, que a més està a l'entrada a la paeria, a la dreta i tal.
Bueno, Cosme,
hala, pues venga. Vés-te'n a veure l'exposició que hi ha també d'allò del Baratillo, els pessebres que estan exposats al peu del Romeu, a tot arreu en trobaràs, eh?
Vale.
O sigui, ho passaràs molt bé.
Ala. Cosme, que vagi bé aquesta tarda.
El diumenge vine a venir el Jesuset allà a la catedral, a les 12.
Va, que seguirem parlant de música i de propostes. Perquè, clar, és que arribem a dates, toques.
Qui dirà més gran mentida? Qui dirà més gran mentida?
Fem una pausa i marxem cap a l'Orfeo Lleidatà.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
¡Vamos!
Y después, The Jackal, el chacal. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
En aquestes dates ja saps que t'estic parlant de moltes activitats del món dels espectacles i ara en parlarem d'una altra. És una habitual, podríem dir, d'aquest mes de desembre, d'aquesta època de l'any, combinar doncs l'esprit nadalenc, si vols, amb el tema de la música. I hi ha un espectacle que escolta, que torna, però que no és el mateix. Que ja veuràs, que hi ha canvis, que hi ha novetats. Per tant, si tu ja ho vas veure el Christmas and Hits, doncs hi pots tornar perquè hi ha canvis. Mira, ens els explicarà el Pol Pastor, que és el director de l'Orfeo Lleidatà i també director d'aquest espectacle. Pol, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé. Dic, és que ara mirava el calendari, és que ja hi som, és que això ja és aquí, Pol? Ja estem a Nadal, ja totes aquestes activitats i barrejar la música amb les tradicions nadalenques, no sé tu, però a mi és que m'alegra el cor,
Sí, sí. Ja estem aquí a les portes del Nadal i ja fa 9 edicions que aquest tradicional concert de música moderna i de Nadal va perfecte per poder obrir les portes del Nadal amb la música més xula i més divertida i l'espectacle més bonic que es pot veure a la ciutat.
Clar. Això serà, per cert, aquest diumenge, dia 17, a les 7 de la tarda, al Teatre de la Llotja de Lleida.
Sí.
Si no teniu les entrades, agafeu-les ja perquè...
Està a punt de caure, això.
Clar.
Ja, clar.
Perquè us quedareu sense i després, saps quin és el problema, Pol? Que Lleida, encara que és gran, és relativament petita i sempre trobes algú que hi ha anat i t'ho explica. I,
sí.
I llavors dius, ui, si hagués anat, no?
Exacte.
Escolta, Christmas and Hits, Pol, és la novena edició. Explica'm, com va sorgir i què és aquest espectacle?
Mira, aquest espectacle, la idea fonamental ja de fa 9 anys és mesclar la música moderna amb música de Nadal. Llavors sentirem, per exemple, músiques, cançons de tota la vida, de Cool and the Gang, d'Earth, Wind and Fire, però també sentirem els grans clàssics de Nadal, com la Maria Carey, o cançó tradicional catalana, però arranjada amb música moderna. És la barreja aquesta. A més, tenim el Ferran Echalà, que és el mestre de cerimònies, que ahir vam estar assajant amb ell, per exemple, i és que en riurem tota l'estona. O sigui, ens emocionarem, riurem, plorarem, viurem una experiència meravellosa. Familiar, per tots els públics, superbonica, Vull dir, és un espectacle total, perfecte per aquest Nadal.
És el pack sencer, és el pack complet, Pol.
Sí, sí, jo trobo que realment la novetat, que parlàvem de novetats, és principal, és que jo estic al càrrec de l'Orfeo, que és el primer cop, però doncs, dins de l'espectacle és el Ferran com a director d'aquest espectacle, conductor d'aquest espectacle, i clar, és que és això, tens totes les sensacions d'aquest Nadal juntes i amb una música xulíssima, vull dir que tu passes bé tota la tarda, estàs allà gaudint de la música i dels riures del Ferran, i és això que ho explicaràs a tothom perquè diràs, sí, us ho heu perdut i hauríeu d'haver anat perquè ha sigut fantàstic.
Clar. De totes maneres, el Pol Pastor, també si li voleu posar cara, estarà al piano, estaràs al piano.
Sí, i tant. Si no, no m'ho perdo jo tampoc, des de l'escenari, jo vull estar allà dalt i la música és el que m'agrada, per tant, com hi pugui participar, serà perfecte. Portem moltes setmanes ja muntant-ho, estudiant-ho, assajant-ho, perquè és de memòries, amb coreografies, el cor treballa molt, perquè és el protagonista de l'espectacle, però, a més, jo, com que ells ja s'ho saben ara, doncs, jo em fico el piano i estic allà controlant el tema.
Clar, entenc que tot el que és la posada en escena també, com bé dius, és una cosa que heu estudiat i que és especial aquest any.
Sí, sí. O sigui, el cor és el centre de l'espectacle perquè és un espectacle del cor de l'Orfeo. Mm. Però, a més, hi anem introduint elements tan visuals. Tenim el Dani Coma, que és el director d'escena, un director d'escena fantàstic, que ja ens va ajudar a la producció anterior. I, doncs, això, tindrem un espai pel Ferran per fer unes entrevistes, tindrem tota la decoració de Nadal, tindrem roba, canvis de roba, tenim moviment, tenim llums, tenim de tot, solistes, tenim... Bueno, és això, un espectacle total, diguéssim.
Molt bé. Us dono a la web, per cert, orfeolleidata.cat, orfeolleidata.cat, allí ja busqueu Christmas and Hits i des d'allí doncs, ja podeu veure tota la informació i fins i tot l'enllaç per comprar la teva entrada, que t'avanço, tot i que és el Teatre de la Llotja, jo estic veient ara un plànol de les butaques, en vermell són les ocupades, i t'asseguro que és el 80, per no dir el 90%, per tant...
Sí, 90%, sí.
No us quedeu sense, encara en queden, és un espectacle musical. Si et toca lluny, doncs, veiem, potser no ho veuràs tan bé com t'agradaria, però escoltar-ho ho escoltaràs bé igual, i al final és un espectacle musical, és el que ens agrada.
La Llotja està superben dissenyada i se sent superbé.
Clar.
I se sent superbé i se'ls veu molt ben dissenyada tot arreu, també. Això és una de les coses que té la Llotja molt ben feta.
Bueno, a més, ara estava mirant, com bé deies, els grups, les cançons dels grups que tocareu. Jo crec que asseguts ja estarem poca estona, potser,
Això també és veritat, perquè són totes molt matoses i són molt divertides i tant, clar. D'això es tracta, no?, de celebrar el Nadal. També haig de dir, per altra banda, que tenim una de les coses noves que també afegim, és que convidem a un cor dins de la casa de la Fundació de l'Orfeo Lleidatà, que fem... La Fundació de l'Orfeo Lleidatà té una branca que és la branca social, que és la que aproxima la música a col·lectius socials que potser d'altra manera no podrien.
Okay.
Llavors, vam creure convenient visualitzar aquesta part i convidem el cor del Centre Històric, que és un cor d'aquesta branca social, en el qual participarà en una cançó. I la cançó, si dic Marató de TV3, et dic Cerce de Dalmas, Colònia de Montserrat, em sembla que ja t'ha dit el nom de la cançó, i llavors serà un moment també molt emotiu, o sigui, sí que ballarem, sí que estarem contents, però també reflexionarem i també tindrem una mica de interiorització també, i que seran moments molt bonics, tant alegres com també íntims, diguéssim. O sigui, és un espectacle, això, que combina totes les sensacions boniques que tenim.
Mm-hmm. Orfeolleidata.cat, aquí teniu tota la informació, aquí teniu l'enllaç per comprar les vostres entrades, com diu el Pol. Veig que serà un espectacle completíssim, en què tindrem temps de tot, tenint al mig, perquè jo crec que això sí que és bàsic, tenint al mig la música. I en aquest cas, i en el vostre cas, el cor, que també és un element molt diferenciador. Tenir un concert de música amb un cor com el de l'Orfeo al mig, jo crec que fa que l'experiència encara doncs, superi més el que creus que serà.
Sí, sí.
Molt bé.
És meravellós. No doncs, ho perdeu.
Estem parlant amb el Pol Pastor, que és el director de l'Orfeo Lleidatà i també director musical del Christmas and Hits. Serà aquest diumenge, dia 17, a les 7 de la tarda al Teatre de la Llotja de Lleida. Connecta't a orfeolleidatà.cat i des d'allí pots comprar les entrades, no t'ho perdis, t'ho dic de veritat, perquè després fa una ràbia quan et trobes una persona que hi ha anat i et diu l'espectacular que és i dius, és que jo ho vaig poder fer i no vaig agafar l'entrada. No et quedis sense orfeolleta.cat. Pol Pastor, escolta, la meva enhorabona, que vagi tot molt bé aquest diumenge.
Moltes gràcies, ens veiem diumenge.
Y nosotros ahora ens aturem y et seguiré parlant de música avui.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Tanco els ulls, veig una llum, un clavell blau. Obrint els ulls, sento un profund sentiment de pau.
I ara les estrelles... Doncs aquest tema és justament el que li posa títol al EP, a l'Extended Play, que li dèiem abans. Bàsicament és com un àlbum, la meitat d'un àlbum, sis temes, que serveix de targeta de presentació del Pol Pla, que, per cert, estarà aquest dissabte, dia 16, a Maldà, amb concert, i que avui està als nostres estudis per presentar aquest nou treball discogràfic. Pol, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé. Molt content d'estar aquí avui.
Escolta, això de, al final, acabar tenint el producte discogràfic acabat i sonant, suposo que per un artista és un moment de satisfacció gran, eh?
Doncs sí, la veritat. És que s'han plantat moltes llavors i ara és una mica anar recollint els fruits. Clar. Sí, així és.
Pol, tu ets de Vilassar de Mar.
Sí.
Ets jove.
Soc jove, sí, sí.
Quants anys tens?
Tinc 26 anys.
26 anys. I sí, sí. T'estem coneixent ara amb solitari, però tu, amb això de la música no s'hi comença d'un dia per l'altre. Suposo que... Suposo que a l'institut ja devies de ser el que toca la guitarra o el que té un grup de música, no?
Doncs sí, una miqueta van així. Però sí. Bueno, vaig tenir diferents bandes d'ska, de reggae, de jazz, de molts estils diferents. Mm. La última banda que vaig tenir va ser Simbiosi, que vam estar 5 anys rodant. I bueno, per la pandèmia i circumstàncies concretes, doncs es va acabar aquest projecte. Jo seguia fent cançons i seguia volent-les ensenyar a la gent i va néixer aquest projecte en solitari.
Clar, però i aquest pas de vals, jo a casa segueixo fent cançons, però d'aquí a... Mira, tinc un disc i me'n vaig a les ràdios a ensenyar-lo i tinc un concert, aquí hi ha un dia que dius, val, tirem en van.
Així és. Bueno, jo seguia fent cançons, el que et dic, i les havia de portar a algun lloc. Aleshores, amb el meu tiet, amb en Nacho Tarrés, que és el cantant de Gossos, doncs, bueno, des de sempre que hem estat parlant de música moltes i moltes hores, doncs jo li explicava això, que seguia fent cançons, ell té un estudi a casa i al final doncs ens vam coincidir, vam poder-ho gravar i aquí està. Sí, sí.
Clar, tens un assessorament privilegiat, per entendre'ns.
Així és, sí, sí, una sort.
Però vull dir que al final els temes són teus.
Totalment.
Les nits sense dormir, pensant i traient les coses en van, no te les treu ningú, eh?
No.
Ho dic perquè a vegades la gent pensa, home, clar, mira, ara resulta que el Pol és el que curre, eh? No...
Això sí.
O sigui, consells tants com vulguis, però al final la feina l'has d'acabar fent tu.
Ah, exactament, sí, sí, sí.
com sorgeix aquest clavell blau al final? Perquè, clar, si tu segueixes fent cançons, dic, bueno, n'he de triar 6.
Exacte. Doncs sí, de tot el calaix de cançons que tenia, amb el Nacho, quan vam decidir fer aquest primer treball, doncs les vam posar totes sobre la taula, li vaig ensenyar totes, i vam fer aquest recull de 6 cançons perquè creiem que tenen com una línia unificada, que és aquesta sensació d'escalf, de recolliment, cançons que conviden més igual a la introspecció i el recolliment, i ha estat aquesta la selecció de 6 cançons. En els propers treballs, doncs, ja veurem, ja anirem desvetllant diferents facetes més.
Bueno, mira, la que estem escoltant és Clavell Blau. Ara és on us ensenyo una altra, una que porta per títol Gotes.
La pell ho drena tot i res més, res més. Plou, plou, i plou, i plou, i plou, 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 i plou, i plou, 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 i plou, i plou, i plou, i plou, 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 plou. Les gotes de la pluja cauen a les fulles com si fossin raig de sol.
La veritat és que és un tema que ens ve com anella al dit, eh? per demanar pluja, que no vivim uns temps de massa abundància d'aigua, però ara escoltant, per això dic, deixa'm escoltar un altre tema abans de preguntar-te això. Aquest tema és valent, és a dir, surts nu, despullat.
Totalment.
La teva veu, sense artefactes informàtics ni electrònics ni històries, eh?
No,
i això no es porta avui en dia.
Clar, no els hem jugat gaire, ni els autotuners ni...
Clar.
No, a mi en el fons m'agrada cantar, m'agrada que també la música que escolto doncs va una mica així, va una mica més nua, i ha estat així. Sí, juntament amb el Nacho, que també, ja et dic, hi ha posat molta mà a nivell de producció, de com havien de sonar les coses, doncs ho hem volgut sonar així.
Però és que és valent això, eh, avui en dia.
Potser sí.
No, ja t'ho dic ara, és valent. O sigui, escolta, aquest és el Pol. Aquest és el Pol, aquesta és la seva veu. Escolta, aquest dissabte estàs a Maldà. Què ens trobarem? Què ens has preparat?
Doncs, bueno, un concert de... Tocaré les cançons de l'EP, però també en faré moltes de noves, que encara no han sortit i que tinc moltes ganes de que escolteu, la veritat. Em trobareu sol en aquest concert perquè hi aniré en format de guitarra i veu. Sí que portaré una pedalera amb molts efectes i faré sonar les coses diferents de com sonen a l'EP, però això, aquestes cançons que ja van sonant i que cada cop més gent va escoltant i que em fa arribar la seva opinió. I res, serà un concert molt, molt bonic, la veritat. Moltes ganes.
L'has provat ja? Has pujat sobre l'escenari?
Sí, sí. Ja porto uns quants concerts des de l'estiu.
On et vas estrenar? Vas estrenar-te a casa o no?
Vaig estrenar-me a casa, sí, a Vilassar de Mar. El projecte aquest en solitari va començar... El primer concert va ser allà, sí.
T'ho dic perquè de vegades és difícil, ser profet a casa o començar a casa.
Sí.
Quan dic a casa, ja m'enteneu, jugar a casa, vull dir, on un ha crescut, no? on un està vivint. De vegades és difícil, trobar forat.
Sí, no, vaig tenir l'oportunitat i va ser molt guai, la veritat. És un concert molt bonic. Sí, sí.
Molt bé, doncs és un projecte que el Pol ens ha vingut a presentar. Ja sabeu que això és una cosa que m'agrada, cada vegada s'estila menys, però encara hi ha artistes que tenen aquesta diferència, no? És un esforç, han de viatjar, venen a Lleida, venen a l'estudi, et presenten el disc i te l'expliquen. Que jo crec que llavors té molt més sentit anar al concert a veure'l, perquè ja has conegut a la persona, ja veus d'on ve aquest projecte, ja veus com neix, com s'ha cuinat, i l'entens d'una altra manera. Crec que és indiscutible. Viure un concert així és molt diferent.
Així és.
Pol, escolta, enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres.
Ole, moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
I escolta, acabem amb un altre tema del...
I tant.
De l'EP, en quin em proposes?
Pots posar, per exemple, Més a prop?
Més a prop. Gràcies, Pol. Ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, i anem amb el Pol. Després tornem al migdia de Cope Lleida, amb la gastronomia i amb el Felip Urbano.
Més a prop de tu, més a prop de mi, allà on es pon el sol.
És tot teu, no, els temes?
Tots meus, sí, sí.
Música, lletra...
Tot ha sigut meu, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Vamos a hablar largo y tendido, desde luego, de la amnistía que hoy entra en el Congreso. Hoy llega al Congreso de los Diputados. Ha llegado como una proposición de ley que presentó el PSOE para hacerlo todo más rápido. Así que lo que se debata y se vote a partir de las 3 de la tarde es su toma en consideración. Es decir, el Congreso decide si se inicia o no su tramitación. Pero vamos, que va a salir que sí, gracias a los votos del Partido Socialista y sus socios. Así que el siguiente paso será mandar esta ley a las comisiones y ahí aparecerán las enmiendas. Esto no ha hecho más que comenzar. Pero mientras llega la hora, la vida sigue. Por ejemplo, con la prohibición desde hoy de introducir patinetes eléctricos en los trenes de viajeros. Hablamos de cercanías, de los trenes de alta velocidad, de media distancia, etcétera. Según Renfe y Ouigo, la decisión se ha tomado basándose en criterios de seguridad de los viajeros y llega después de varios incidentes en vagones de metro en los que estos aparatos se incendiaron sin provocar, afortunadamente, daños personales. Esta decisión es una más en el goteo constante de limitaciones a los monopatines eléctricos por toda España. Son muchas las ciudades o regiones que están regulando su uso, pero la prohibición en los trenes es a nivel nacional. Usar el patinete eléctrico o aparatos parecidos es una actividad cada vez más regulada porque su uso está tan extendido ya que afecta al entorno urbano. Dar una cifra ahora mismo de cuántos se usan en España es que es prácticamente imposible, es complicadísimo. Pero bueno, en función del número de ventas, se estima que pueden estar por encima del millón de unidades en nuestro país. En las ciudades es donde más se notan porque interactúan directamente con el tráfico. De hecho, la DGT ya prohíbe su circulación por la acera y limita su velocidad a un máximo de 25 kilómetros por hora. A partir de 2024, además, deberán llevar un timbre y una luz blanca delantera de cruce y otra trasera de frenado. Solamente en Madrid, las infracciones con patinetes crecieron el año pasado casi un 50%. Están obligados a compartir calzada con coches, con motos o autobuses, pero el conductor, sin embargo, no tiene por qué tener ninguna formación con el código de circulación, ni siquiera experiencia. La edad mínima para poder llevarlos es de 16 años. De aquí que haya fiscalías que ya estén pidiendo que el uso de los monopatines se equipare al de los ciclomotores, es decir, que haya que sacarse también en este caso un carné. De todas formas, la prohibición de acceso a los trenes no se hace por problemas con el tráfico, sino para prevenir problemas con las baterías, algo que los colectivos que defienden este tipo de movilidad ven totalmente desproporcionado. En general, son aparatos homologados y cumplen todas las medidas de seguridad, pero no se pueden evitar que haya personas que los truquen para tener más potencia o que no reparen correctamente cuando tienen este aparato averiado. En estos casos sí podrían acabar quemándose, bueno, pero como cualquier otro aparato eléctrico. Y es verdad, no todos los días ni todas las semanas salen patinetes ardiendo, pero es algo que ya ha pasado y las administraciones quieren curarse en salud. Es ponerse la venda antes de la herida, sí, pero es que la herida podría ser grave. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y contamos que el Gobierno acaba de dar el primer paso para sacar adelante los futuros presupuestos. Este martes ha aprobado ese llamado techo de gasto, en los que además se recoge los objetivos de déficit y de deuda para el próximo año. En octubre, por ejemplo, se comprometió con Bruselas a que ese déficit no sobrepasaría el 3%. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque una vez que se da la cifra, luego generalmente se incumple. Y a 20 días de terminar el año vamos conociendo a cuánto ascenderá la subida de las pensiones a partir del 1 de enero. Mira, y esto tiene bastante que ver con todo lo anterior. El Ejecutivo ha confirmado que de manera general la mayoría de las pensiones se incrementarán de acuerdo al IPC en torno al 3,8%, mientras que las mínimas y no contributivas lo harán en una horquilla de entre un 5 y un 7%. Por su parte, las de viudedad con cargas familiares subirán hasta un 14%. No está mal. Y Naciones Unidas debate este martes un documento que pide un alto el fuego en la Franja de Gaza similar similar al vetado por Estados Unidos. Se cumplen 67 días de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas, con 18.000 muertos en el enclave palestino. Y el Papa Francisco celebra a las 6 de esta tarde en la Basílica de San Pedro una misa en honor a la Virgen de Guadalupe. Mientras tanto, la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona acogerá una misa criolla que interpretarán, entre otros, David Bisbal y Pasión Mega, con el fin de recaudar fondos para la construcción de un nuevo hospital de campaña en Ucrania y en homenaje al décimo pontificado del Papa Francisco.
Y nada, no sé si ha empezado ya o en pocos minutos vamos a conocer los emparejamientos de los 16avos de la Copa del Rey, porque hay sorteo. Xavi Lasso.
Sí, Pilar, a punto de los 16avos de final desde la Federación Española de Fútbol. Santi Duque.
En unos minutos, Xavi, vamos a conocer los emparejamientos de esta tercera ronda del torneo del CAO, en la que entran ya los cuatro equipos de la Supercopa: Real Madrid, Barça, Atleti y Osasuna, que se van a enfrentar a los dos equipos de Segunda Federación, Arandina y Barbastro, y a dos de los cuatro equipos de Primera Federación. Los otros dos de Primera Federación tendrán también rivales de la máxima categoría, y el resto de los equipos de Primera se medirán a los nueve equipos supervivientes de Segunda División. Solo habrá, por tanto, un partido entre equipos de Primera. Esta ronda se juega a partido único en casa del rival de menor entidad los días 6 y 7 de enero.
El sorteo, por cierto, que lo puedes seguir en COPE, en web y aplicaciones. Y hoy empieza la última jornada de la fase de grupos de la Champions. A las 7 menos cuarto, Lens-Sevilla. Los de Alonso deben ganar para estar al menos en Europa League. A las 9, Unión Berlín-Real Madrid. Los blancos ya clasificados. Y también a las 9, un partidazo: Inter de Milán-Real Sociedad, empatados a 11 puntos. Empate o victoria sirve a los de Imanol para ser primeros.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una. Hem guanyat temperatura també, fregant ja els 14 o acostant-nos als 14 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 6 graus positius. I d'aquí un moment estarà amb nosaltres el Felip Urbano, el nostre sommelier. Amb ell ja saps que parlem de gastronomia. I avui ho farem amb un lleidatà que té un establiment a Barcelona. Per tant, juguem a casa o desplaçats, per entendre'ns, eh? Però jo crec que t'interessarà, és força interessant. Abans, però, dues coses. Et recordo que tenim un número de WhatsApp que el pots fer anar per enviar-nos missatges de veu o de text, el 664-526-180, 664-526-180. Si a mi és missatge de veu, doncs perfecte, que així ens les escoltem. I si no, de text, pel que necessitis. Avui tenim tertúlia de polítics, per exemple, a partir de dos quarts. Doncs si vols proposar algun tema, benvingut serà, i ho pots fer a través d'aquest enllaç. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim cel amb nuvolositat alta, augmentant a nuvolat al Pirineu amb probables pluges a la Vall d'Aran al final de la jornada, i les temperatures es mantenen estables amb 18 graus a Lleida. Demà al Pirineu predominarà el cel ennuvolat o cobert amb precipitacions febles que podran ser localment persistents a la Vall d'Aran, amb la cota de neu baixant a 1.000 o 1.100 metres al final de la jornada, i a la resta el cel estarà ennuvolat al matí sense descartar precipitacions febles i disperses. Esperem també gelades febles al Pirineu i temperatures en descens generalitzat, que serà localment notable. De les màximes al Pirineu es marcaran 16 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 9 a Vielha, i les mínimes que es donaran al final del dia deixaran un grau sota zero a la Seu d'Urgell. El vent serà fluix variable, amb nord-oest moderat a la tarda a cotes altes pirinenques i ocasionalment fort al final. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Fem una pausa ràpida, curteta, que parlem de gastronomia tot seguit.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desokupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desokupa.com.
Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. I ara, a més, et surten de franc. Subscriu-te a l'edició digital del periòdico per només 40 euros i emporta't de regal 2 bitllets d'AVE o llarga distància on vulguis i per quan vulguis. No els deixis passar. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Cope Lleida. I el món de la gastronomia que ens arriba els dimarts, camí cap a dos quarts de dues i ben acompanyats, com sempre, amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què dius?
Estem a mig camí, eh, d'acabar el darrer mes de l'any, eh? Això ja és Nadal, eh?
Ja és Nadal, sí senyor. Però... mare de Déu, quan ha passat l'any, eh?
Ja que ràpid, eh? Ja veuràs la setmana vinent, que ja estarem a la setmana de la loteria, llavors sí que ja està. En fi.
Sí, sí.
Felip Urbano, escolta, que avui viatgem a Barcelona per parlar d'un restaurant i d'una persona que hi ha al capdavant d'un restaurant amb arrels lleidatanes, eh?
Sí, avui coneixerem a l'Edu, i ens explicarà una miqueta el seu projecte, que ja fa temps que està i que funciona, i el que té en ment per canviar i bueno, a part, nos uneix també altres coses que ja ho explicarem després a l'entrevista. I sí, sí, marxem a Barcelona, però és com si juguem a casa avui, juguem a Lleida.
Eduard Ros, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Aquí segur jo una mica millor de temperatura que vosaltres. A Barcelona els de Lleida sempre tenim calor.
Però escolta, tu vas néixer a Lleida.
Sí, sí, jo vaig néixer i ara ja fa 41 anys. L'únic que vaig vindre a Barcelona molt jovenet, a l'any 92, de Olimpiades.
Val. I ja no t'hi vas moure?
No, ja no m'hi vaig moure. La família, per temes personals i professionals, va tornar a Lleida, però jo ja estava estudiant dret aquí a Barcelona i ja m'hi vaig quedar.
Bueno, però encara, suposo que de tant en quant, encara
home, sí,
vens,
la família, la família està a Lleida, igualment. Jo he viscut 31 anys a Barcelona i 10 a Lleida, però a mi quan em preguntes sóc un orgullós lleidatà i espero per sempre conservar una miqueteta aquesta E, aquesta O, sí, que em permet que la gent em reconegui.
Eduard, em deies que et vas quedar a Barcelona ja perquè estaves estudiant a Barcelona. Què estaves estudiant?
Estava estudiant dret. Jo vaig estudiar dret, vaig exercir com a advocat quasi 10 anys i un dia, no sé si vaig veure la llum o se me'n va anar del tot a la castanya, vaig decidir deixar l'advocacia i muntar un restaurant. I d'això ja fa 6 anys.
Ja fa 6 anys? Perquè tu, sí, tu de petit, a casa, a nivell de família o d'amics, contacte amb la restauració directa n'heu tingut?
No, cap. Això m'ho han preguntat diverses vegades i jo sempre dic que és com allò de aquella persona que sap que neix per això, té un oïdo musical, té una sensibilitat artística. Jo dibuixo fatal, és a dir, la meva filla Maya, amb 5 anys, ja dibuixa millor que jo. La meva oïda és nula, vull dir, la meva parella em diu que no sóc capaç de portar el ritme de res, però en canvi, des de ben petitet, m'agradaven els gustos, m'agradaven les aromes, m'agradava tot. I ho portava a la sang. I al final hi va haver un dia que amb 35 anys vaig dir: ei, Eduard, la vida és molt llarga, et queden molts anys de treballar, millor treballar d'algo que t'agradi.
Però de petit entenc que, no sé si et deixaven o ho feies o ho provaves, et posaves a la cuina a provar coses.
I tant. Jo des de ben petit sempre he cuinat. Mira, perquè et facis la idea, des de crec que tinc ben bé 10 anys ja cuinava, i des de més o menys aquesta edat, els meus regals de cumpleanys i etcètera, etcètera, sempre eren que em portessin a un restaurant. Jo no volia res material, volia, mira, porta'm a aquell restaurant, caram, anem a menjar amb família en aquell restaurant. Eren els meus regals de cumpleanys.
Que bé. Fa 6 anys dius, escolta, que sí, que anem a obrir un restaurant. Déu-n'hi-do, aquest pas, de totes maneres. Tampoc és fàcil,
sí,
eh?
Sí, no és fàcil, però també, i sense voler ser ara una miqueteta allò melodramàtic, quan ets quan treballes en una feina des de fa molts anys i només ho fas per diners, arriba un moment d'infelicitat gran.
Això
i
sí.
Això es contagia amb els teus. És a dir, amb la teva parella ets pitjor, amb els teus familiars ets pitjor persona, amb els teus amics. I jo era una versió meva, la de l'Eduard de fa 6 anys, que no m'agradava. I llavors també és més fàcil. Quan la teva vida t'agrada bastant o tu t'agrades, fer un canvi radical fa por. Perquè dius, hòstia, virgencita, que me quede com estoy.
Sí.
Però és que jo no em volia quedar com estava. No m'agradava.
No.
Era relativament més fàcil.
És que jo crec que el quid de la qüestió és exactament aquest. De totes maneres, tu et llences a muntar un restaurant, però no el típic restaurant per entendre'ns. El teu restaurant té una peculiaritat que jo crec que el fa únic i que és molt interessant. I és que la part central del restaurant és la cuina i al voltant... O sigui, al voltant de la cuina hi ha la barra, que és on la gent s'asseu a menjar, oi?
Sí. El meu local fa 24 metres quadrats i tinc una cuineta petita, una cuina domèstica. 24 metres quadrats no donen per molt més.
Clar.
Segur que tinc la cuina més petita que molts dels oients que ens estan escoltant. I al voltant hi ha una taula alta en forma de L, rodejant la cuina, i allà pues, s'hi congreguen entre 8 i 10 persones i al meu voltant, jo al centre de l'escenari, pues, fem les funcions de cada dia, de dinar i sopar.
Mai millor dit, al centre de l'escenari, t'ho dic perquè no sé si et sents observat mentre treballes.
Sí, moltes vegades utilitzo el concepte en lloc de dir que jo faig serveis, dic que faig funcions. Perquè hi ha un puntet, al principi quan vaig obrir el restaurant, crec que era molt més cuiner que ara. És a dir, crec que ara cuino molt millor, però era molt més cuiner al principi, perquè el 90% del meu temps, suposo també per inseguretat, etc., el destinava a cuinar. Ara no. Ara, com que també jo ho tinc tot molt més per la mà, em passo més temps quasi a l'escenari que al backstage dels fogons. I, per tant, jo crec que el vis-a-vis ara jo faig més funcions que cuina.
És curiós, aquest concepte. És maco, no et negaré. Ho dic jo des de la distància i com a client. És maco, a la teva pell, suposo que al principi va ser complicat per dir, que no puc fer alguna cosa estranya aquí. Vull dir, aquí sí que no hi ha trampa, està tot a la vista.
Sí, no hi ha trampa ni cartró, però això sempre dic que al final a casa meva dels vicis, dels defectes, n'he fet virtuts. És a dir, no tinc espai per emmagatzemar producte, per tant, tot el producte és del dia. Tinc tres neveretes petites, per tant, no puc emmagatzemar producte, per tant, tot és fresc. La gent em veu tallar la carn, per tant, encara que volgués, tampoc podria tindre una mala carn, perquè la gent la veuria i diria, ui, no em faràs l'estic tard amb això. Al final és una qüestió de fer dels vicis virtuts.
Però crec que
amb això, amb 5 anys i pico, ho he aconseguit.
Però és que jo crec que això és bo, eh? O sigui, jo crec
molt
que
bo.
Deu de ser una de les coses que et valoren. És a dir, escolta, el que em poses al plat és que ho estic veient, com ho traus, com bé dius, de la nevera, com ho tractes, com ho poses al foc i com ho serveixes. És que ho estic veient.
Sí, no. I a més... I l'altra màxima és que també la gent m'ho veu provar tot. Jo tots els meus...
Clar.
Tinc unes 300 referències de vins al restaurant i tots els vins que tinc m'agraden. Per això, a mi més, quan algú diu, hosti, no m'ha agradat aquest vi, me'l pots canviar? Cap problema, te'l canvio. Perquè si no aconsegueixo que algú més li agradi o servir-lo a copes, ja me'l veuré jo el cap de setmana. Al final, sempre dic que quan l'autogestió de les botelles no funciona, acaba derivant amb autoconsum. I ja està. I el mateix amb el menjar. Jo tot el meu menjar me'l crec. Jo cada dia menjo de les meves sobres i sóc el tio més feliç del món.
Uh-huh. Eduard, tu ets el propietari, ets el xef. Qui pren comanda?
Jo. El restaurant és un one-man show. Jo sóc el sommelier, sóc el xef, sóc el piques, sóc el que fa els banys. M'he dit, quasi la comanda inclús... Pensa que la comanda només hi ha un plat que s'elegeix. És un menú com degustació de cuina de mercat, de lo que compro cada dia, i llavors només tries el segon.
Val.
I per 8 persones pensa que la comanda quasi és que ni l'escric. Quan entra la personeta li dic, mira, avui de segon hi ha tal, tal i tal. I el tria, i ja està. I ja sé qui ha triat què, que inclús moltes vegades ni tinc vales. Sí, tinc el vale per al final, per indicar el preu, però ho faig quasi tot de memòria. Uh-huh. Però, com a bon estudiant de dret, si no sóc capaç de memoritzar 8 segons, no sé com m'hagués tret la carrera.
Estàs al carrer Tavern, número 11, el restaurant és Vis a Vis, la veritat és que el nom és perfecte. Hi ha alguna arrel de casa, de Lleida, a la teva cuina?
No especialment. Sí i no. Crec que Lleida en particular no. És a dir, per exemple, no sóc un gran amant dels cargols. Això ho he dit sempre. Ara ja sé, ara ja, la meitat dels oients s'han desconnectat. Ho sento per vosaltres. Vull dir, no m'agraden els cargols. Per tant, com a emblema de la cuina lleidatana, no tinc cargols. Després, hi ha molt producte. Clar que la temporada de tomata tinc un bon tomata. Treballo amb una bona botifarra, que aquí a Barcelona tinc que dir llonganissa, perquè si no la gent no se n'entere, etcètera. Aquests temes del llenguatge encara. Però crec que el més representatiu que tinc a casa de Lleida és l'oli. Que estic orgullós del meu oli de les Garrigues, del Castell de la Floresta, i a més és un oli que agrada moltíssim. Tinc diversos clients inclús que me'l compren. Em diuen: Eduard, quan facis comanda d'oli, demana-me'n dos garrafetes per mi, que és que està boníssim. Crec que el que més proselitisme faig de Lleida és l'oli, i també algun que altre vi d'algun amic que elabora grans vins aquí a Lleida, com pot ser la Pilar de la Gravera, el Bernat, que fa unes cosetes també molt xules per la Noguera, el Raül Bobet. Pues, al final crec que el que més proselitisme faig a casa, al restaurant, és de l'oli i d'alguns vins d'aquí, de casa nostra.
Bé, no és un tema menor, l'oli, és un ingredient...
No, és un tema
molt principal, encara que no sembli.
És un tema major. Sí, la de plats que es destrossen per utilitzar un oli que no toca.
Sí, sí.
És un element importantíssim.
Eduard, fa 6 anys ja vas fer el pas, vas trobar aquest local. Fa 6 anys que estàs aquí al mateix lloc, eh?
Sí.
Vale. I ara l'any que ve què passarà?
Al final jo soc una persona molt inquieta i tenia clar que el projecte del Vis a Vis en aquest local de 24 metres quadrats algun dia havia d'acabar, perquè amb un carinyo dit se'm fa petit. Ja no tinc capacitat per estocar més vi... Vull donar una mica més de confort als meus clients. Al final el tiquet mig ha pujat i llavors a vegades sento que per lo que paguen haurien d'estar una mica més confortables. I he pres la decisió, m'he autoobligat a tancar el Vis-a-Vis en aquest emplaçament al juliol de l'any que ve. I ara estic amb una feina constant de busca de local, ja n'hem tingut mirats alguns, que molt interessants, de que hagi el triple, quadruple de tamany, sobre els 100 metres quadrats, per poder oferir més o menys el mateix, amb alguns canvis, amb més confort pels clients, més capacitat d'emmagatzematge, etcètera, etcètera. És a dir, el Vis-a-Vis al carrer Tavern, si no passa res greu, o no passa res molt important, li queden 6 mesos o 7 de vida.
Però el concepte aquest del Vis-a-Vis amb 100 metres quadrats i tu sol és complicat d'implementar, eh? Aquí li hauràs de donar una volteta més.
No, al final la volta ja està donada. Serà el mateix, una cuina petita, molt petita, en la que treballo jo, i una taula, més aviat serà quasi en forma de semicercle al voltant de la cuina.
Ah, caram.
I només hi haurà funció, i ara et torno a dir el tema, per a la funció de migdia. I aquí treballaré sol, es mantindrà l'essència de Vis-a-Vis al migdia i seguiré dient Vis-a-Vis. I per la tarda el Vis-a-Vis en aquest espai de 100 metres mutarà i passarà a ser un bar a vins. Inclús si t'hi fixes amb l'acrònim, vull dir, amb la reducció, amb la contracció del nom Vis-a-Vis, tens B-A-V, bar a vins. Passarà a ser un bar a vins. I allà sí que entrarà personal. Ja tinc fitxada una persona, que a més és una íntima amiga i una gran sommelier. I a les tardes treballarem per un aforo d'unes 25-30 persones i amb un format molt més informal, sense menú degustació, tapetes, embotits, formatges, i on el vi sigui l'autèntic protagonista. És a dir, hi haurà com dos ànimes. L'ànima del migdia, en la que el protagonista seguiré sent jo i el menjar i el vi, i la tarda, on jo, entre cometes, em diluiré una mica i el protagonista màxim serà el vi.
Eduard, ho tens claríssim, eh?
Molt clar, sí. És a dir, tinc molts defectes, però les coses les tinc molt clares i les persegueixo, soc molt caparrut, molt. Tinc el cap gran i, a més, soc caparrut. No, és veritat, però molt, molt.
Felip Urbano, escolta, si és que ho tenia clar fa 6 anys, ho té clar ara i ho té clar pel futur immediat, eh?
Bueno, jo crec que ha quedat claríssim, no?
Sí, sí.
Només de sentir-lo, ja tothom ja té claríssim que el juny, juliol, hem d'anar a la inauguració del local nou a dinar i després a fer vi per la tarda.
Home, jo, a poc que pugui, Eduard, m'és molt complicat, ja t'ho avanço, però a poc que pugui, d'aquí al juliol he de venir al vis-a-vis actual, eh?
Aviam, jo crec que val la pena, sobretot per veure això, per veure l'ambient. No tant per veure'm a mi, sinó per veure l'ambient que s'hi genera. Que sí. Això és el que més clar tinc que no puc perdre. Perquè és meravellós veure com 8 persones desconegudes se senten al meu voltant i primer comencen parlant amb mi, però ràpidament el gel es trenca i s'acaba convertint-se com en el casinet del poble, tothom parlant els uns amb els altres, és meravellós. Mm-hmm. És a dir, l'atmosfera aquesta que es crea, jo crec que és el més maco del vis-a-vis. Sempre ho dic, el vis-a-vis és vi, sí, el vis-a-vis és menjar, però sobretot és compartir. Si tu vens al vis-a-vis amb voluntat de menjar, només menjar i beure, jo ho dic clarament, no vinguis al vis-a-vis. Si al vis-a-vis no vens amb vocació d'obrir-te, de compartir, no vinguis, perquè és que et perdràs el més interessant, el més maco. Que tinc molt bons vins, sí. Que cuino prou bé, sí. Però l'experiència i l'essència del vis-a-vis és compartir.
Clar, és el valor afegit del...
Sí, si no vens amb aquesta mentalitat,
proposta, sí.
No cal que vinguis. De veritat, no ho dic per tu, ho dic per la gent.
Sí,
que
sí.
Moltes vegades alguna persona queda una mica descontenta i em diu, hòstia, és que el local és molt sorollós, la gent parla molt. Dic, sí, és que és això.
És això.
Es tracta d'això.
Clar.
És a dir, no vas a un convent de clausura,
sí,
vas
sí,
al vis-a-vis.
Molt bé, doncs tu, Felip, ja ho has provat?
No, encara no he anat.
Ah, tu tampoc? O sigui, molt malament.
Encara no he anat. No, sí, molt malament. Mira, precisament...
Això és un acte de fe,
però...
És un acte de fe, eh? És a dir, estar-me entrevistant i no haver vingut, això és un acte de fe.
Sí.
Bueno, és que ara...
Però no, però jo sé que el Felip té informacions a més, eh? Per tant, el Felip ja sap.
Sí, aquest mes ha sigut una miqueta difícil, però però sí, està clar que tinc que anar a dinar. A part, ja li veia l'Edu l'altre dia, però aquesta setmana ha sigut complicada.
Escolta, com us vau conèixer, per cert?
No, perquè la Marla, que és la seva parella, són molt amics, és molt, molt amiga meva. I mira, pues a partir d'aquí, fa, no sé, no me'n recordo quan, li vaig dir, hòstia, si vols, Marla, podem fer l'entrevista a l'Edu i que surti a les plegues que tenim de la Copa Lleida. I clar, home, evidentment, l'Edu és de Lleida. Al final, tu saps que a mi m'agrada... sempre porta gent de Brasil o de la Xina, no? que ho hem fet, no? però al final, quan hi ha algú de Lleida que fa una feina molt ben feta a Barcelona, doncs això s'ha d'explicar. No?
I tant que sí.
Doncs, sí, la Marla, la meva parella, que és una super sommelier de Saragossa, allò també, Radi d'Acció de Lleida, és el nexe en comú que tenim.
Clar. Sí. Bueno, és que entre sommeliers... Deu ser molt avorrit, la conversa que teniu, Felip, entre sommeliers,
sí.
Però bueno...
Sí. Avorridíssima.
Una mica, a vegades una mica gafapastisme il·lustrat, perquè ens has de veure també la meva parella i a mi anar a menjar porà i anar amb un bar a vins allà que li fem, és a dir, li fem una anàlisi a la copa i al contingut que hi ha, és a dir, al vi... que sembla que estiguem fent allò... a vegades... Jo no dic que genera vergüenza ajena, però la gent deu dir, què fan aquests dos fills? Com poden estar mirant un vi en plan 10 minuts, mirant-lo, callats, allà analitzant-lo, i diuen, aquesta gent està molt sonada. I sí, suposo que sí.
Sí.
Una mica, si és quan estimes algo, una mica boig per allò et tornes. O sigui que... I sí, aquesta passió, la passió pel vi és... I un cop t'entre, és com les popites, no? O les Pringles. Quan haces pop ja no hi ha
sí,
pop.
Sí, sí, sí.
Pues, quan amb el vi és així, eh? T'entre i ja no et deixa anar.
Molt bé. Doncs restaurant Vis-a-Vis, tal qual el coneixeu ara, és fins a juliol. I després doncs haurem de conèixer aquesta nova proposta. Ell és l'Eduard Ros, és el propietari, és el xef, és la persona que et dona la benvinguda, és la persona que t'acomiada quan marxes, el que et diu el plat del dia, el que et cobre, és el que ho fa tot. I això també et dona molta feina, però també et dona molt control de l'experiència que rep el visitant. Eduard, al final, com que estàs a sobre de tot, és exactament el que tu vols, és la manera.
Sí, és així, i a més és la millor manera d'aprendre, perquè ets plenament conscient quan fas les coses bé i quan fas les coses malament, perquè ho veus a la cara de la gent, i llavors clarament és una forma meravellosa d'aprendre els teus errors, perquè t'asseguro que ets plenament conscient quan els fas.
Clar.
No, tampoc, és a dir, el client, la cara del client també, crec que el clima que es genera fa que se senti còmode també en expressar quan algo ha anat bé o algo no ha anat bé. I jo això també ho agraeixo molt. A vegades no és fàcil, perquè tots tenim el nostre corazoncito, i quan un dia fas un estic tard que no et queda igual de bé, doncs te'n vas a casa una mica moix, però és la millor manera d'aprendre, que tindre un públic crític és el que també crec que m'ha fet millor amb 5 anys i pico.
Eduard Ros, escolta, encantat de conèixer't. M'ha agradat molt la teva proposta, la veritat és que sí, i la trobo original, i avui en dia crec que és el que fa falta, coses ja diferents. Gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona, que vagi bé la búsqueda del nou projecte, del nou emplaçament del projecte.
Aviam si amb una mica de sort, també que juguem a loteria la setmana que ve, ens toque, sí, i encara i puc aspirar encara més amb el local, bueno. Sense limitacions. O sigui que molta sort a tots també la setmana vinent.
Gràcies, Eduard. I Felip Urbano, escolta, quan ho provis m'ho expliques,
Sí, jo aniré, segurament aniré abans que tu, però si has de pujar a la Condal, dis-me i...
Home, t'aviso.
Els dos.
Està clar que sí. Felip Urbano, escolta, ens escoltem encara la setmana vinent,
Exacte.
Apa, bona setmana.
Perfecte, cuida't.
Gràcies, Felip. Nosaltres ara ja fem una aturada ràpida, són un minut ja per sobre de 2 quarts, i comencem la tertúlia dels polítics, i a més et dic com han quedat emparellats els sorteig de la Copa del Rei.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid y tal, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana, por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan... vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles, y si compras más de 50 euros tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras, pero tienes que ser rápido, solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güell quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Una noche de pesadilla por culpa de la tos? No dejes que se repita con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cope Lleida.
Doncs sapa que la setmana vinent és la setmana de la loteria, de fet divendres, dia 22, però ja s'ha repartit premis. Avui, a la una, començava el sorteig de la tercera ronda de la Copa del Rei i la veritat és que, tal com està dirigit aquest sorteig, en el que ja entren, per exemple, el Futbol Club Barcelona o el Real Madrid, i que els emparellen amb els equips de menys categoria, doncs, home, esportivament, doncs potser no va enlloc. En algun cas, fins i tot han arribat a patir, però clar, a nivell de caixa, tenint en compte que juguen al camp del que té menys categoria, doncs és que et toqui la grossa directament. I la grossa ha tocat a dos llocs, a Barbastre i Arandina, perquè els emparellaments han estat Barbastro Futbol Club Barcelona i Arandina Real Madrid. Per tant, en aquests dos punts, independentment de surti com surti el resultat, esportivament parlant, econòmicament, benvingut sigui. Podeu seguir, ja sabeu, a través de cope.es i a través de l'aplicació de Cope també. I nosaltres ja anem directes cap a les 2 de la tarda, ho farem amb la tertúlia dels polítics, on doncs tenim molt bona representació, com cada dimarts, 6 regidores i regidors dels partits que tenen representació a l'Ajuntament de Lleida, que estan asseguts ja als estudis de la cadena Cope a Lleida. Xavi Estrada, d'Esquerra, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Laura Vergés, del Comú de Lleida, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
S'estrena avui el Sergi Grimau, regidor de Junts per Cat a l'Ajuntament de Lleida. Sergi, què tal, bon dia?
Bona tarda, quasi, no?
Bona tarda, jo sempre dic bon dia, però
bon dia, bon dia fins que no es menge.
Encara no hem dinat.
Has dinat?
Jo menjo com els europeus, a les 12.
Ah, pensava que anava a dir, no menjo, un sàndwich. Pensava que anava a dir com els europeus, un sàndwich.
Bon dia, va.
Carme Valls, del PSC, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la Anna Florista, del Partit Popular. Anna, què tal, bon dia?
Bon dia.
I la Glòria Rico, de Vox. Glòria, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Li pregunto al Xavi, bueno, no sé, com a exàrbitre, potser tampoc no ho vivíeu així, però aquests sortejos de la Copa del Rei amb aquestes alçades i que al Barbastre, per exemple, li toqui un Barça o un Madrid, és t'arregla la temporada, eh? A nivell de pressupost. Sí, a l'equip, evidentment.
A l'àrbitre
no. L'àrbitre no.
L'àrbitre el que pensa...
Com a persona
pense...
més vinculada al món del futbol.
L'àrbitre el que pensa és quina localitat té més a prop per poder anar-hi, perquè normalment ho fan per proximitat, en aquest cas.
Ah, val.
Bueno, jo m'imagino que si li toquem un àrbitre andalús, el primer que pregunta és on és Barbastre.
Bueno, probablement puguin... Sí, estiguin buscant.
Bueno, dic andalús per dir...
Ens ubicaran.
Està lluny, o gallego.
Sí, o gallego, per llunyania, no per...
Ara, l'associació de Barbastro. No saben on està Barbastro.
Jo sí, no, perdona. Jo sóc de bastant, sóc mig manya.
És una bona notícia i a nivell econòmic, el que no sé si, ara en parlàvem, l'equip de Barbastro, jo crec, el camp, em sembla, bueno, evidentment deu ser força petit, perquè et vingui un Barça o un Madrid, no sé si optaran per...
Que vinguin a Lleida a jugar.
O venir a Lleida, o anar
Carme
cap a Òscar.
Carme Valls ja els ofereix, seria perfecte que vinguessin a jugar al camp d'esports. Ho tenim molt a propet, escolta.
O l'ampliaran.
Dubto que vinguin a Lleida tenint Òscar més a prop, eh? No sé
sí, per això ho dic. Que no... Sí, estan...
no sé si faran aquest salt de frontera, eh? Disculpeu,
Tot és depèn de què els hi oferim, no?
Això també.
Aquí ens podem oferir un àrbitre de primera.
Tirant cap a casa.
Voleu fer una porra? Fem una porra? Voleu fer una porra aquí avui?
I podem oferir un àrbitre de primera i uns regidors i regidores d'excel·lència. D'excel·lència.
Escolta, que anem directes a les dues. Evidentment parlarem de pressupostos, Carme. Pensava que no vindries, eh?
Sí. La Carme, ja dic, igual no ve. Vull agafar el compromís amb tu, Ricard, personalment, i sempre que puc vinc.
No, però dic, i pensava...
No, la copa, vull agafar
que està
el compromís amb el Ricard.
Amb reunions i amb històries, dic, igual la Carme avui no ve, però bueno.
No, la veritat és que, diguem, la primera reunió... Bueno, vam fer una primera reunió d'explicació de lo que havien de ser els pressupostos i després han fet una segona reunió de manera individual amb tots els partits. Vam acabar ahir, justament amb la Laura i al migdia, que ahir sí que vam dinar tard, no sé si la Laura va tindre possibilitat de dinar.
No, entrava en una altra reunió.
Jo també, i vam acabar la reunió a 3:15 I bueno, diguem, ara a partir d'ara és quan comencen les negociacions de veritat, no? O sigui, de fet s'ha fet el plantejament damunt de la taula, divendres tenim la comissió informativa, ahir se va fer el Consell de Turisme on ja es van aprovar, i també s'ha fet el de Limo, on s'han aprovat tant la RLT com els pressupostos, i bueno, i jo crec que a poc anem avançant.
Carme, teniu esperances d'aprovar-ho la setmana vinent?
L'esperança és l'últim que se pierde, no? Diu,
vale, ja, però sent realistes, dic, pregunto, eh?
Bueno, sí, per què no? Vale. Sí.
Laura Vergés...
Aquesta és la intenció, eh?
No, dic Laura perquè us ho preguntaré tots, però ja vaig rebre la nota de premsa de la valoració després de la reunió. Vosaltres, a priori, diu que fareu moltes esmenes.
Farem esmenes, sí, ahir vam estar comentant i també ja li vam comentar també a la regidora abans, doncs en temes d'habitatge, de transició ecològica, de pressupost de cooperació, de temes de mobilitat. Avui també hem seguit parlant de mobilitat, que teníem comissió de mobilitat i és un tema que veiem que es necessita fer més del que s'està fent. I, per tant, sí, presentarem esmenes no puntuals de detall, també alguna coseta més puntual, d'alguna acció en algun barri o alguna cosa més puntual, però algunes de més calat, diguem, i bueno, pues en funció de la resposta del govern acabarem de decidir el vot.
Xavi Estrada, vosaltres ja vau fer reunió també, i...
És la setmana passada.
Sí, correcte, la setmana passada, i bé, la...
Per què seguiu aquest ordre? Bueno, la Laura perquè avui la tinc de cara i perquè és la darrera nota que havia llegit. Parlarem amb Esquerra i amb Junts perquè són els dos partits que poden, si voten a favor, fer que s'aprovin els pressupostos per això, però parlarem amb la Glòria i amb la Anna també.
El PP també pot, que sí, el PP també pot aprovar.
Sí, clar, igual que vam fer la setmana passada. Perdó, Xavi Estrada.
Molt bé, doncs bàsicament jo crec que les conclusions des del nostre punt de vista són negatius tenint en compte les polítiques doncs que republicanes que entenem des d'Esquerra, sobretot amb el tema del model d'inclusió, sobre el pavelló de Fira 5, del temes d'habitatge, com també comentava la Laura, no només en l'adquisició d'habitatge, sinó en la rehabilitació d'habitatge doncs, municipal, un tema de mobilitat, el transport públic, també, bueno, ja són força les queixes que han hagut a nivell de freqüències i de línies, bé, tot un seguit de coses que per nosaltres entenem que són uns límits que no podem traspassar, però evidentment oberts a fer esmenes i el que faci falta.
Perdó, abans de parlar amb el Sergi, com funciona això? És a dir, les esmenes quan les heu de presentar? Divendres vinent?
No, fins al mateix dia del ple es poden presentar.
El que passa és que és veritat que anem superapretats de temps, perquè el que estaria bé és poder-les presentar abans de divendres, que la comissió es valoressin, el govern també ja ens digués si n'admet alguna o no, i a partir d'aquí veure quines queden vives de cara al ple o si s'ha de modificar alguna cosa perquè veiem que
inclou... Jo el tema dels tempos, la veritat és que aquests dies que tots en parleu del tema dels temps, al·lucino una mica, perquè jo sí que he estat... potser sóc l'única persona dels tots els que esteu aquí que he estat a l'oposició i amb anterioritat. I és curiós perquè és cert que els dos primers anys, mentre el govern anterior doncs, tenia la majoria absoluta, doncs, hi havia, per exemple, les reunions d'informació ni es feien, i que els tempos que teníem érem exactament els mateixos. No? Nosaltres podíem haver triat, és cert, haver fet la comissió el dia 29, el dia 29 de... vam considerar que no era el moment perquè hi ha molta gent de l'Ajuntament que està fent vacances i per aquesta raó vam decidir fer-la el dia 22. Jo crec que el temps és suficientment ampli. Vam fer ja una primera reunió d'informació amb bastanta anterioritat. Entenem que també els partits, tal com per exemple la Laura, doncs, tenien propostes ja fetes abans de que nosaltres presentéssim els pressupostos i per tant suposo que també els partits tenen la seva idea de quin han de ser els pressupostos o les seves línies de treball per al 2024. Espera, deixa'm... Jo acabo ràpid.
Vam tindre tota la informació ahir i la comissió és divendres, vull dir que tenim dos dies.
No, no, vau tindre informació el primer dia que es va fer el primer dia que es va fer la reunió. Tenim d'aquí, des d'ahir dilluns fins a altres partits, no ens podíem haver reunit la setmana passada, sí, no ens van haver a cap de les dues, sí, sí. Per tant, però per exemple amb Esquerra o amb Vox o amb el PP ens vam reunir dilluns de la setmana passada, per tant, des de
dijous, bueno, enmig del pont, no?
No, però no. Vosaltres dijous?
Nosaltres dijous.
No, abans. Amb vosaltres, no, amb vosaltres dilluns, amb vosaltres dilluns, amb Esquerra dimarts, i per tant entenc que des de dilluns de la setmana passada, dia 4, fins al dia 22, que és el ple, jo crec que hi ha temps més que de sobres, les reunions s'han ficat quan s'han ficat, quan la gent han pogut, ha coincidit el pont per mig, i per tant jo crec que el tema dels temps no és una excusa. T'he de dir també que després de la reunió que vam tindre ahir, han fet estem treballant sobre el tema de l'habitatge, no? I sobre el tema d'inclusió, és que jo crec que és discutir una altra vegada sobre el mateix. El nostre projecte d'inclusió no és el mateix que tenia Esquerra, i per tant nosaltres hem treballat per defensar aquesta proposta que inclou els 6 milions d'euros que hi havia damunt de la taula, però que es repartiran de manera diferent. I que el que diu la Generalitat és que una part important d'aquests 4 milions d'euros que donarà la Generalitat són per 2025 i per tant entraran al pressupost del 2025, però nosaltres començarem a treballar el pla d'inclusió tal com us ha presentat el meu company i el regidor Carlos Enjuanes durant el 2024, on hi haurà una inversió de 1.200.000 euros en tot el tema d'inclusió. Per tant, jo crec que això no és deixar-ho parat, sinó que és anar treballant.
Sergi Grimau, com ho veus?
Doncs jo crec que és una oportunitat molt bona pel Barbastro, no, per poder fer moltíssima caixa pel res del futbol.
No, de pressupostos parlem.
Oh.
Clar, JunsPerCat és...
Nosaltres no hem tingut temps de fer res encara, perquè la reunió va ser ahir i falta informació, no està la informació, fa una estona la informació completa, detallada, crec que encara no estava penjada.
Sí, està penjada
des d'ahir. Sí, o era nit, no estava... Bueno, és igual. Jo crec que la Carme fa el paper que ha de fer, que és el del govern, de dir ho fem el temps suficient, i els de l'oposició hem de dir que ens falta més temps. Certament temps on sobra, perquè com diu la Laura, al final gestiona aquesta informació d'aquí divendres, no sé si serà excusa o no, però temps és apretat. Tot i així s'haurà de fer, i tot i així haurem d'arribar el dia 22 i tenir cada grup les decisions. Nosaltres, bueno, ens ho hem de mirar. Ens ho hem de mirar perquè, evidentment, pensem en una llei d'amable, pensem en una llei de futur, en una llei de progrés, en una llei de creixement econòmic. Tenim un programa electoral al qual volem ser fidels i el que estem veient és cap on va aquest pressupost i on estem nosaltres, no? El tarannà, falta que algú ens digui crossa, no? Que és el que ens diuen cada cop que anem a qualsevol tertúlia. No ser crossa o no ser crossa, el que intentem és fer una política coherent amb els nostres valors i els nostres principis. Si això determina que li hem de donar suport, els hi donarem. Si això està allunyat del que creiem, no ho farem. És a dir, ni sí, ni no, ni tot el contrari.
Això us diuen en una altra tertúlia?
Sí, ens diuen crosses.
Lo de crosses nosaltres ens ho vam sentir els últims 4 anys.
Bueno, jo perquè soc nou, jo dic...
No, dic el comú de llengua, sí, qualsevol sí. que té un paper de decisió.
Però el concepte de crossa, en el cas que quan se'ns ha dit, sempre pot ser, tu pots prendre pejorativament o tu pots prendre positivament. Llavors, el que vinc a dir al final és que nosaltres, evidentment, no hem arribat a una conclusió. Ahir va la Violant, es va reunir amb la Carme, avui hem tingut reunió, de fet, he dubtat fins... No sabíem si podríem venir o no.
Això, sí.
I seguirem treballant.
Anna Florista, Partit Popular. Vosaltres ja us vau reunir la setmana passada.
Sí, ens vam reunir i ja li vam explicar a la Carme que consideràvem que era tot molt apressurat, però de totes maneres, ara tenint que des d'ahir estava penjada la documentació que feia referència a la partida de les inversions, jo me les he impresa aquest matí perquè sóc de les que he de treballar en paper perquè me resulta més fàcil i me concentro més bé. Ho anirem mirant, amb les esmenes pertinents, i ja li vam dir a la Carme que si es volgués esperar fins al mes de gener, pues sempre tindríem la mà estesa, però això no vol dir que no fem les esmenes i que no mirem partida per partida, perquè clar, considerem que els pressupostos és una llei de futur i que té una gran transcendència per la ciutat i que hi ha coses que, o partides que no sols han de mirar a curt termini, sinó a mig i a llarg termini.
Xavi Palau, a la, bueno, a la, a la felicitació de Nadal que vam fer a la seu del Partit Popular, entre altres coses va dir que, home, com a molt aviat, ell considerava que havia de ser el gener.
El gener, aprovar el gener del 2024, no? Sí.
Com a molt aviat.
Sí.
Bueno. Glòria Rico.
Bueno, estic una mica en la línia, no? Nosaltres vam tindre la reunió el dijous i, bueno, i la informació completa va arribar pues, ahir a la tarda tard. O sigui, sí que vaig començar a mirar-m'ho ahir, però clar, molt poc. Sí que hi ha coses que es poden fer esmenes, o hi ha coses... De moment no hem pres la decisió, vull dir, de moment estem revisant-ho i que ho tinguem revisat doncs ja sabrem si presentem esmenes o no. Si ens agradaria tindre més temps, per suposat, com a tots, però bueno, el temps és el que hi ha i no hem d'ajustar i hem de treballar. Pues, treballarem força i de fet, ja ahir vam veure algunes coses que sí que ens van agradar, d'altres no tant, però bueno, prendrem una decisió ràpid perquè és el que ens toca.
Val. Us vull preguntar una cosa a tots, menys a la Carme.
Marxo.
No. És si ha arribat el punt, si anava a dir la Carme, el PSC us presenta unes propostes que s'adecuen, no hi hauria problema en votar a favor, sigui qui sigui el partit? O sigui, estaríem per sobre de partits i d'històries, és a dir, el pressupost que ens presenten és bo per Lleida, ho entenem així, votem a favor? O pot haver alguna fricció?
Jo, de moment, dic que si s'adequa precisament tot, no tindria inconvenient a votar a favor, però, bueno, ho dubtem, eh?
Ah, va.
No, bé, caldria veure les propostes, no? Està clar, el que passa que costa creure que si ja, ara que tenim una mica més d'informació de la que teníem fa una setmana, doncs s'exclouen molts temes socials, per exemple, doncs costa creure que hi hagi propostes que s'alineïn una miqueta amb la nostra manera d'entendre doncs, la política des d'esquerres, no? Mira, potser ara tenint el Sergi també que ve del món de l'àmbit esportiu, hi ha una partida, per exemple, doncs per instal·lacions esportives, si no m'equivoco, que segur que si el Sergi ho comentem, la trobaríem insuficient.
Ai, nosaltres també, eh?
Però què passa? Que,
nosaltres també la trobem insuficient.
Però què passa? Que dintre d'aquesta partida, clar, tampoc sabem ben bé a on va dirigida, amb la qual cosa se'm fa molt difícil dir ara mateix, de dir, ostres, doncs mira, aquests pràcticament penso que són d'uns 300.000 euros, no? Van per aquest tipus d'instal·lacions. Doncs perfecte, podríem dir, doncs mira, estem d'acord, però és que ara mateix jo personalment ho desconec.
Yeah.
No, és que està global i clar, no està tot repartit. És això.
Carme, ara sí que va per tu. Em van comentar, però jo no tinc la informació, evidentment, eh? Que com apuntava el Xavi, el pressupost, l'apartat per entitats esportives o per esports o per la regidoria d'esports és extremadament baixa.
Doncs mira, jo no estic en absolut d'acord.
Jo no tinc dades, eh? A mi em van parlar de menys d'un 1% del pressupost.
Jo ara mateix no recordo quin és l'import, el que t'he de dir és que és més alta que en anys anteriors, per tant, si aquest any és baixa, anteriorment era molt més baixa, i per tant, perquè per exemple nosaltres tant i com teníem el compromís, hi ha hagut aquestes subvencions nominatives que fan referència no solament a l'esport femení, sinó a altres entitats, com per exemple és el Voleibol Àfia, que havien quedat fora d'aquest tipus de subvencions nominatives, nosaltres les hem inclòs, per tant, amb aquest tema d'ajut a l'esport, l'increment ha estat important. Amb el tema aquest, per exemple, de millores tal com ens van comprometre i a través també de la moció que va presentar Esquerra Republicana, doncs se fa una auditoria de totes les instal·lacions esportives amb un pressupost de 50.000 euros per totes, per veure com estan els edificis que acullen aquestes activitats, no solament com estan de manera d'estructura, sinó també per el resguard de lo que podrien ser les violències o les agressions a menors o a usuaris i usuàries d'aquestes instal·lacions. Després també ja s'acaba de fer el compromís que hi havia pendent del parquet del Barris Nord i també del canvi de gespa de Balàfia, que s'havia fet però s'havia fet malament i ha necessitat de reincorporar 105.000 euros més del que hi havia en un principi. Hi ha una partida de prop de 200.000 euros per lo que es millora amb els equipaments esportius. Hi ha també una altra partida per fer, per exemple, accessibilitat a les piscines i, per tant, entenc que hi ha un canvi també amb el que seria el model dels... tenim un problema, realment tenim un problema amb les... amb els monitors esportius, doncs perquè, clar, són feines que són molt curtes i bueno, tenim un problema i allí també hi ha una reestructuració i, per tant, jo crec que... Passa que és difícil, quan tu fas un canvi de govern, és difícil fer comparació de partides. Per què? Perquè hi ha canvis de regidories.
No, però no, jo no comparava, jo deia que m'havien dit que el que s'estava assignant a la regidoria d'esport era baix.
No sé quin és l'import, però en tot cas és més alt que el d'abans.
Laura i Xavi.
Sí, n'ha de contestar-ho d'abans. Des del Comú de Lleida, doncs, ens fixem en el pressupost, no, en qui el presenta. I com comentava abans la Carme, de fet ja els hi van fer arribar quines eren les nostres prioritats abans de que presentessin la proposta de pressupost, justament perquè veiem que aniria tot apretat de temps i tampoc vam voler ser allò d'esperar i llavors haver de córrer més, no? Per tant, ja ho vam passar abans. I han pogut anar veient què és el que s'ha inclòs i el que no, i el que us vam enviar de nota de premsa era perquè vam veure que moltes coses no estaven incloses i esperem que amb el que quede ara de negociació doncs alguna cosa es pugui incloure, però evidentment jo crec que amb això segurament coincidim tots, bueno, potser alguns més que altres, no? Però normalment el que ens mirem són les polítiques més que qui les fa, no?
No, ho dic perquè per la gent que ens escolta, jo crec que el ciutadà li encantaria que els sis partits arribéssiu a un acord i dir, mira, aquests pressupostos ens agraden als sis i aniran bé per la ciutat. Ja ho sé que a vegades és una mica utòpic.
Tenim prioritats diferents.
Correcte, per això.
I els diners no són infinits.
No, és el problema. Xavi.
Atenent al comentari que feies abans sobre la partida pressupostària d'esports, que jo et confirmo que és irrisòria comparat amb altres partides, i penso que és una partida important, bàsicament perquè inclou moltes famílies, no només els esportistes i les esportistes, sinó tot el teixit que hi ha darrere, i no ens equivoquem que al final l'àmbit esportiu ajuda a gestionar molts conflictes i problemes que altres àmbits no aconsegueixen. També voldria dir, aprofitant unes paraules que ha dit la Carme, jo estic d'acord amb que no podem, és a dir, les entitats, els clubs, no poden exclusivament dependre de les ajudes o les subvencions de l'administració, ja sigui l'Ajuntament o Diputació. Jo crec que és una equivocació perquè va increixendo, és a dir, la gran majoria de gent o d'esportistes que hi ha ara fa 20 anys probablement eren la meitat o molt menys, sí. Amb la qual cosa, clar, exponencialment els pressupostos s'enlairarien, no? Però també és cert que cal buscar un model esportiu que no existeix, perquè no hi ha rumb en el sentit de que hi ha discriminació, en el sentit de que hi ha entitats que estan utilitzant instal·lacions municipals de manera gratuïta i altres tenen que pagar per utilitzar-les. I partint d'aquí, clar, la diferència que s'estableix entre la gent que participa és bastant gran.
De manera breu, perquè ens queden 3 minuts, Carme...
No, només volia comentar que justament esport, com altres activitats, són temes molt transversals, no? Perquè dintre de pressupostos, per exemple, quan se fa la marató, la mitja marató, no sé què, i se fica tota la Guàrdia Urbana a disposició, doncs això no està pressupostat. Quan se fiquen les ambulàncies, doncs això no està pressupostat. Quan hi ha tota una sèrie de polítiques de salut que formen part de l'esport, doncs això no està dintre de la residència d'esports perquè està dintre de la de salut. I per tant dic que al final el tema d'esports com altres és molt transversal i no només no es podem fixar en aquella xifra que surt de la regidoria d'esports, sinó que hi ha altres que també formen part de...
No sé si, Glòria...
Bueno, potser d'esports no en sé tant, evidentment, com ells i no és una partida que em cridi l'atenció. D'això sí criden l'atenció d'altres. Fa falta pis social a Lleida, això podíem estar d'acord tots, fa falta, no n'hi ha. I no sol per les que vinguin de fora, no, els que estan aquí, famílies que ho estan patint, que estan passant malament, no n'hi ha. I dic, i bueno, anem per aquí, anem al que ens uneix, potser és el que farà trobar el pressupost més adequat per la ciutat.
Bé, jo crec que el que hauria de ser...
El
que hauria de ser el que serà, doncs potser serà força diferent. El que hauria de ser és que tots prioritzéssim el que necessita la ciutat i féssim el que necessita la ciutat, però malauradament aquí ja...
Jo crec que la millor frase al final és que els diners són finits, no?
Perquè els diners són finits i també...
Segurament, home, ja, si tinguéssim més diners...
No estaríem parlant de tot això, evidentment.
Per enviar un missatge a tothom que ningú pensi que els diners surten als ajuntaments d'una xeta, no? Que no és així, que això és limitat, no? Però bueno, dit això i fet aquesta partida, crec que al final que tots els partits, tots els grups municipals fem una penso que és una jugada on la ciutat està davant de tot, una mica amb el matís de que tots tenim les nostres prioritats i crec que, coincidim una mica amb el Xavi i una mica el que deia Laura també, crec que cal veure on està l'impacte. És a dir, l'esport té un impacte molt gran, tota la part d'habitatge té una part molt gran, tota la part de discapacitat té una part molt gran, perquè darrere hi ha moltes famílies amb molts col·lectius.
Anna.
Bueno, lo principal aquí, jo crec que, com almenys des del partit del grup municipal popular, és que el que vellem és sobretot pel benestar de la persona i ho anteposem abans que tot que la ideologia. Si me refereixo a l'esport, és veritat que has mencionat, Ricard, que era menys d'un 1%, és cert, perquè ho han comptat i ja està bé, amb un 0,24%, el que suposava un total d'una inversió de 530.000 euros. Nosaltres considereu que és molt minsa, de partir de la base que hi ha de 60 o 80 entitats esportives, que molts convenis estan ja han caducat, que s'han de renovar els convenis i també establir nosaltres amb unes altres entitats, i que verdaderament jo sóc del parer del que ha dit el Xavi, que ajudant a l'esport s'ajuda en definitiva a tota la societat.
Ens plantem a les dues. És veritat el que deia la Carme, que hi ha d'altres històries que afecten els esports
i
que
no estan dins d'aquesta partida. Les estades d'estiu no hi són. A partir d'esports, les estades d'estiu no hi són.
Carme, Anna, Xavi, Sergi, Glòria i Laura, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. La setmana vinent ja estarem a la setmana de la loteria i del ple.
I del ple,
que us coincideix.
Imagina't que ens toca la loteria al mig del ple.
Us ho anava a preguntar, però jo no us ho pregunto. Bona setmana.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. No sé si juguen a un número junts o no sé. Ens plantem a les dues. Ara la Pilar García Muñiz et segueix portant tota la informació des de Lleida demà a les 12:20.